La taula de l'Evangeli.
Bon dia, un diumenge més som a la sintonia de Ràdio Estel i a la taula de l'Evangeli. Estem encantats de que siguin amb nosaltres. Com saben, escoltem i comentem les lectures de la missa dominical. En aquest programa ho farem del diumenge 26 de durant l'any. I per a fer-ho, comptem amb la col·laboració imprescindible dels nostres convidats. Avui, l'Àngels Arrabal, secretària de l'Associació Sant Josep de la Muntanya de Barcelona. Hola, bon dia, benvinguda.
Déu vos guard, ben trobada.
Mossèn Josep Maria Turull és rector de la Sagrada Família de Barcelona. Hola, bon dia, benvingut.
Bon dia, bona hora.
Doncs, preparats?
A punt.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Comencem escoltant la primera lectura, que és de la profecia d'Amós i del capítol 6è.
Això diu el Senyor, Déu de l'univers. Ai dels qui viuen tranquils a Sió, dels qui es creuen segurs al turó de Samaria. S'estiren en llits de marfil, s'aclofen en els seus sofàs, mengen els anyells més tendres i els vedells engreixats als estables. Improvisen el so de l'arpa, creen com David i les seves melodies, beuen el vi en grans copes i s'ungeixen amb els perfums més fins. Però no els fa cap pena el desastre de les tribus de Josep. Per això, ara seran els primers en les files dels deportats. Així s'acabarà l'orgia dels vividors.
Amós continua clamant contra els rics que no entenen el que és la justícia i la solidaritat. En aquest fragment interpel·la les autoritats que neden felices en el poder i l'opulència i que no s'adonen de la seva fi. Ells seran els primers en les files dels deportats. Mossèn Turull, situï'ns una miqueta... Bé, el profeta Amós no s'està de dir el que ha de dir.
És un profeta, de debò.
És un profeta.
I, de fet, històricament és el que va passar. Precisament els que tenien una vidorra més repenxingada, els més benestants, van ser els primers a ser deportats.
Sí.
I van ser els que s'ho passaven més malament en aquell temps, els que els van deixar estar, a dir, bueno, aquests són poqueta cosa, no? De fet, el que quan sents aquestes paraules, dius, és que estem... que poc ha corregut el temps, segons com, no? Perquè veus que encara hi ha tota una sèrie de gent que és això, que viuen una vida de luxe, pensant a veure en què més es poden gastar els diners, i que dius, és tan lluny de la realitat de la majoria de gent, i quan veus, i ho veiem amb les parròquies, vull dir, la situació de la gent que no arriben a final de mes, que treballen i no els arriba ni per pagar el lloguer, no? Dius, no pot ser, vull dir, és que estem a nivell mundial i també a nivell del nostre país, és que estem reproduint això, no? I dius... Quan veus això, que l'interès, doncs, d'algunes parts, de dir, a veure com podré fer més rendible si el meu negoci, no? I com si la preocupació per una justícia social, per una equitat, doncs, no importés. L'important és que jo, doncs, estigui fantàsticament bé. I això ja dic, ho veiem clar a nivell, doncs, de les grans elites econòmiques o el que sigui, però tots sembla que és la tendència que volem, no? Com si a veure si poguéssim estar allò d'una vida regalada, com si això fos l'ideal, no? Sense haver-me de preocupar de res i per tant dels altres. Dius, home, Amós ja ens ho diu, doncs aquest no és el camí, no és el camí ni de la inversió definitiva amb el cel, ni del dia a dia tampoc.
Sí, sí. Àngels.
Jo que per edat ja puc gaudir dels viatges de l'Inserso.
Que humil.
Estic esfereïda, perquè sí que és cert que hi ha gent que es gasta... I a més dius, 10 Ferraris al garatge, per què volen 10 si només pots conduir un, no? O 30 rellotges de 75.000 euros si només pots portar un, i a sobre l'hora, amb una mica de sort, te la dona malament. Bueno, però això, tornem al que hem parlat altres vegades. És fàcil mirar aquells pobres perduts, no? Pecadors. Una vegada una monja a les pregàries va demanar pels drogadictes, pels pecadors i per la Maria Àngels. I llavors, a l'acabar, li vaig dir, no m'hagués pogut posar en un altre paquet. I diu, ai, és que no tenia temps. I llavors em va posant allà. Sempre pensem això pels pecadors, i nosaltres no. És insultant, o a mi em resulta insultant, la quantitat de menjar compensionista, ja no parlo dels grans, de les grans elites, això, es posa al plat per llançar-lo. És insultant. Llavors, per mi, em fa pensar, fa dos o tres diumenges que comentàvem que Moisès baixa a la plana, no? Baixa a la realitat. Primera, ets un trist desgraciat pensionista, amb tots els meus respectes, vol dir que no formes part de l'elit. Saluda el cambrer que t'està atenent, i no llencis, no et serveixis allò que no menjaràs perquè l'estàs malbaratant, no? No sé si ens deportaran, no sé si acabaran deportant-nos com els reis aquests d'Israel, però alguna cosa grossa ens ha de passar, eh? Perquè és una manca de respecte, una manca d'identitat, una manca d'empatia amb tota aquesta gent de la que parles, mossèn Josep Maria, que no arriben a final de mes, que no poden pagar les escoles, que no poden totes les despeses domèstiques abans que les escoles, inclús, no? I no som capaços. Vivim, pues eso, en nostra torre de marfil, i no veiem el que ens està envoltant, però a la nostra escala, lo millor. Gent que no pot posar la calefacció, bueno, de l'aire condicionat ja. L'altre dia vaig llegir una cosa que deia, ¿quiénes son los de la clase media? Dice, los que tienen aire acondicionado, y los de la alta, dice, los que lo pueden conectar, ¿no? Pues es així, ¿no? Vull dir, ens sembla que perquè tenim quatre estris i perquè podem això fer un viatge a l'inserso, i no empatitzem amb la realitat, però ja no solament, ara estem parlant de menjar, però de patiment de molta gent. Aquesta solitud, aquest individualisme rabiós de la nostra societat, que sí, ens podem connectar amb els australians i fer una conversa, un chat, tot el que tu vulguis, però no sabem la realitat emocional i o de solitud de moltes de les persones que ens envolten. I ens deportaran, eh? Ens deportaran als inferns.
Ai, ai, ai.
Ai, ai, ai.
Mossèn, pot arreglar una mica això que ha dit, o que ho deixem tal qual? Què li sembla?
Què ha d'arreglar? Què ha d'arreglar? Si ho he fet estupendo.
Que ens deportaran a tots? No sé, això no. Ho podeu dir.
Això, tot el que fem té conseqüències.
Broma, eh?
Per desgràcia, tenim el plantejament que les coses no tenen conseqüències, i les coses en tenen.
Sí.
I en tenen. En
o actuem
món,
com si les coses no tinguéssim.
I en tenen en l'altre. No? Sí. I això, sí. Doncs...
Bé, continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau a Timoteu, i del capítol 6è.
Home de Déu, busca de practicar sempre la justícia, la pietat, la fe, l'amor, la paciència, la mansetud. Lluita en el noble combat de la fe i guanya't la vida eterna. És per obtenir-la que vas ser cridat i vas confessar noblement la fe en presència de molts testimonis. Davant Déu, font de tota vida, i davant de Jesucrist, que sota Ponç Pilat donà testimoni amb la seva noble confessió, et recomano que guardis irreprensible i sense falta el manament rebut fins que es manifestarà Jesucrist, el nostre Senyor. Quan serà l'hora, farà aparèixer a la seva manifestació aquell qui és de debò feliç i l'únic sobirà, el rei dels reis i el senyor dels senyors, l'únic que té com a pròpia la immortalitat i habita en una llum inaccessible. Cap home no l'ha vist mai, ni és capaç de veure'l. A ell, l'honor i el poder, per sempre. Amén.
Pau dona una sèrie de recomanacions al deixeble Timoteu per a la seva vida de pastor, animador i model de la comunitat. Una lectura que posa en relleu la invitació a viure la fe confessada en el baptisme fins a deixar-hi la pell i que és inseparable de la professió de fe en Jesucrist. Tenen la paraula, tertulians.
La fe en Jesucrist i la irreprensible i sense falta conseqüència que és el manament rebut, i si no recordo malament és estima a Déu sobre totes les coses i a Déu i al germà com a tu mateix, no? Si tenim fe amb Jesús, si manifestem fe amb Jesús i no la demostrem amb l'estimació al germà, de poc serveix haver estat batejat i haver fet i llegir el testimoni que va donar Jesús davant de Ponç Pilat, perquè nosaltres el que se'ns demana és que estimem. I aquesta estima vol dir acollida, acompanyament, i després ve l'anunci amb la nostra, amb el nostre testimoniatge.
I també en línia com això, precisament, el reprendre el començament, no? Que això comporta fer el que se li demana a Timoteu, de practicar, no de platicar, sinó de practicar sempre la justícia, la pietat, la fe, l'amor, la paciència, la mansuetud. Quasi bé res. I que jo crec que també és això, a vegades és una bona ajuda per fer l'examen de consciència diari o a vegades a l'hora d'anar a la confessió o de repassar això. Dir, com estic jo? De practicar, no de platicar, no de dir, sinó de practicar la justícia. Amb això, doncs, precisament va molt en línia amb la lectura del profeta Amós que hem vist, la pietat, com és la meva relació, el meu estimar Déu, espiritualista o realment encarnat, estimant Déu en els altres. La fe, aquesta, si la tinc aparcada i al final pesa més la meva opinió teològica que la fe. L'amor, aquesta, la caritat ben viscuda, no només ben dita, sinó ben viscuda. La paciència, que és un signe de fins on t'arriba l'estimació, no? I la mansuetud, no l'orgull, no la prepotència, sinó precisament la mansuetud. Vull dir que crec que són aquestes dues, quatre, sis elements que ens poden ajudar molt també a veure com vivim, no? Doncs això que ens demanava.
Algun matís més que segurament podria portar alguna llum?
A mi m'agrada aquesta expressió, no? Quan diu que davant Déu font de tota vida. Llavors, crec que és un adjectiu que li escau tant a Déu, no? En el sentit que, al final, ell és el Déu creador que ha creat tot el món on estem, aquest món tan admirable, tant per gran com per petit, no? Com més l'estudies amb l'espai, o en els microorganismes, no? Fins al més petit, i al mateix temps m'agrada pensar en tota, en la font de vida seva per a tots els que són batejats, no? Com a ministres de l'Església, doncs, gràcies a Déu, encara la feinada que tenim, i tant de bo fos més, no? A batejar infants, i no tant infants, no? I que reben aquesta nova vida de Déu, no? Encara més plena. I diu, doncs, tant de bo aquesta font doncs segueixi brollant, cosa que no faltarà, i siguin molts els que tinguin ganes de rebre aquesta vida. Que és una vida, doncs, això, plena d'aquesta fe, que ens porta a practicar, doncs, això, la justícia, la pietat, la fe, l'amor, la paciència i la mansuetud.
Bé, doncs, anem ja per la darrera lectura.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Que és l'Evangeli i de Sant Lluc, capítol 16.
En aquell temps, Jesús digué als fariseus: hi havia un home ric que anava vestit de porpra i de lli finíssim i cada dia celebrava festes esplèndides. Un pobre que es deia Llàtzer s'estava estirat vora el seu portal amb tot el cos nafrat, esperant satisfer la seva fam amb les engrunes que queien de la taula del ric. Fins i tot venien els gossos a llepar les seves úlceres. El pobre morí i els àngels el portaren a la falda d'Abraham. El ric també morí i el van sepultar. Arribat al país dels morts i estant en un lloc de turments, alçà els ulls, veié de lluny Abraham amb Llàtzer a la falda, el cridà i li digué: «Abraham, pare meu, apiada't de mi i envia Llàtzer que mulli amb aigua la punta del seu dit i em refresqui la llengua, perquè sofreixo molt enmig d'aquestes flames». Abraham li respongué: «Fill meu, recorda't que en vida et van tocar béns de tota mena i el Llàtzer mals, però ara ell ha trobat consol i tu sofriments. Pensa també que entre nosaltres i vosaltres hi ha una fossa immensa, tant que si algú volgués passar del lloc on sóc, jo, cap a on sou vosaltres, no podria ni tampoc del vostre lloc al nostre». El ric digué: «Llavors, pare, et prego que l'envís a casa meva, i tinc encara 5 germans, que Llàtzer els adverteixi perquè no acabin també en aquest lloc de turments». Abraham li respongué: «Ja tenen Moisès i els profetes, que els escoltin?». El ric contestà: «No, pare meu Abraham, no els escoltaran, però si anava a trobar-los algú que torna d'entre els morts, sí que es convertiran». Li diu Abraham: «Si no fan cas de Moisès i dels profetes, ni que ressuscités algú d'entre els morts, no es deixarien convèncer».
Versets d'aquest capítol 16 que ens narren la paràbola del ric i del pobre Llàtzer, que continua en la línia del que llegíem diumenge passat sobre la riquesa. Una lectura que ens fa adonar de la necessitat de convertir-se i que la conversió ve d'escoltar i de fer cas de Moisès i dels profetes.
De fet, jo crec que precisament aquesta paràbola ens fa entendre la paràbola del diumenge passat, aquesta que dèiem que era tan complicada, no? D'aquest administrador aparentment estafador, no? Que es fa amics, i Jesús deia això: «Guanyeu-vos amics a costa de la riquesa enganyosa, perquè trobeu qui us rebi eternament a casa seva». De fet, aquí veiem aquest ric que fa tot el contrari. En lloc de guanyar-se un amic, que seria aquest Llàtzer, que al revés, no? En allà, doncs, ell, no és que Llàtzer no el vulgui, sinó que ell, diguem, el pes de les seves riqueses, l'oblit del bé, l'acaba portant, precisament, al lloc de la condemna, no? El pes de les seves riqueses el fa anar allò cap a baix, allò, i l'impedeix arribar de manera definitiva al cel, no?
Sí, ho entenc una miqueta millor, eh?
Sí?
A veure, jo semblo, com va dir Joan 23, apòstol de catàstrofes, o no sé exactament com ho va fer anar, però que en aquell moment es va entendre. Res més lluny de la meva intenció. Estic llegint, estic pensant en aquest paràgraf i diu: «No, per Abraham, no l'escoltaran». Està tan segura que no l'escoltaran perquè crec que pensa que els seus, els de la seva franja, per dir d'alguna manera, els seus familiars, estan instal·lats com ell amb aquesta mena de metaverso que és la vida irreal, no? De la riquesa, de la superficialitat, de la consumició permanent d'objectes i persones. Ojo, eh? I llavors, quan durant la pandèmia es deia ens tornarà millors, patatim, patatam, jo pensava, si Auschwitz no ens va tornar millors, aquesta pandèmia no l'aconseguirà tampoc. Per això dic que no voldria ser... És que no sé si va dir apòstoles de catàstrofes.
No hem de ser apòstrofes de calamitats.
Ah, de calamitats, això mateix. Llavors, a què se'ns està...
Profetes
de calamitats. No voldria ser-ho, al contrari. Crec que l'Evangeli contínuament ens crida a la conversió. No instal·leu el cor amb coses que es podriran amb vosaltres. Perquè, a més, hi ha un detall que diu: el pobre morir i els àngels el portaran a la falda d'Abraham. En cuanto se muere, los ángeles se lo llevan. I l'altre diu: el ric també va morir i el van sepultar. O sigui que de moment es va quedar sense destí. No ens deixem enlluernar per les riqueses. Fem-les servir, si és que a més jo crec que no hem d'estar contra els rics, perquè els rics, afortunadament, si són bona gent, generaran riquesa al seu voltant, perquè podran generar llocs de treball. Aquesta no és una campanya contra els rics. Seria una campanya a favor de que tots, rics i pobres, perquè tots tenim molt més que altres persones, no sé si estem en la franja dels 200 primers, però segur que almenys els que estem aquí tenim molt més dels que tenen altra gent, se'ns demana que empatitzem. Quan jo parlava del, no sé si era avui o un altre dia, parlava del menjar que es llença, la idea no és portar-li el menjar als que no tenen, no és això, és l'empatia, o sigui, ser capaç de sintonitzar emocionalment amb tota aquella gent que no té i que tu no el pots malbaratar. O sigui, tu repeteix tantes vegades com vulguis, gaudeix de tot allò que Nostre Senyor t'ha posat a l'abast. Comparteix-ho tant com puguis, però tingues present que hi ha molta gent, doncs això, que no pot esmorzar moltes vegades, no? I el que se'ns està cridant és a la conversió, a la sintonia emocional amb el que no té i que un cop més, davant d'aquesta consciència de tot el que tens, siguis agraïda amb allò que se t'ha donat. Menjar, aixopluc i fe.
I no només agraïda, sinó que realment vegis la realitat. Aquí el problema és això, diem, parla Jesús d'una riquesa que t'impedeix veure el que tens a un pam del nas, perquè el tenia al costat. I això és una realitat a nivell internacional i a nivell personal, que el perill de la riquesa és tancar-nos en ella sense veure la realitat de manca de riquesa que hi ha al nostre costat, ben a prop.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Ja hem arribat al final del programa. Gràcies, doncs, a Àngels Arrabal.
Gràcies, Maria Marín.
I gràcies també a mossèn Josep Maria Turull per aquesta col·laboració en el programa. I també donem gràcies als nostres oients per la seva fidelitat a la Taula de l'Evangeli, que és un programa dels serveis tècnics de Ràdio Estel. La locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña. A la direcció i presentació, Maria Marín, qui els parla. I ja saben que, si ho desitgen, es plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic amb suggeriments, opinions o comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho a la nostra adreça taulevangeli@radioestel.cat. taulevangeli@radioestel.cat. Fins diumenge vinent. Adeu-siau.